Ma al món, ara donem pas al Tu diràs. Nosaltres hi tornem demà. Que vagi bé, bona nit.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 2 de novembre del 2023, el dia que entrevistarem Bojan Krkić, el noi de Linyola, que avui ha estrenat el seu documental titulat Bojan, més enllà del somriure. És un repàs a la seva trajectòria futbolística des dels 16-17 anys, quan va debutar amb el Barça, fins als 32, quan s'ha retirat. Però és un retrat des d'una òptica molt personal, un documental diferent en què es parla més del Bojan persona, del Bojan ésser humà, que del Bojan futbolista, i que et fa veure que el futbol professional pot arribar a ser molt dur per a algunes persones. Aproximadament és una horeta de documental i Bojan s'obre de bat a bat. Parla sense filtres dels problemes d'ansietat que va tenir amb 17 anys quan entra al vestidor del primer equip del Barça, de l'ajuda psicològica que va necessitar i dels capítols d'angoixa que va viure que van fer que s'hagués de prendre ansiolítics encara quan era menor d'edat. Uns capítols d'ansietat, d'angoixa que fins i tot anys després el van fer per a un avió quan estava a punt d'enlairar-se. Una història que jo fins avui desconeixia i que retrata a la perfecció el que s'ha trobat al llarg de la seva carrera esportiva. Que al final va acabar bé, va acabar sent molt profitosa. Va jugar 16 temporades com a professional a 3 continents diferents i marcant gols a tot arreu, com ja feia a les categories inferiors del Barça. Avui Bojan, en aquesta presentació que s'ha fet a la Sala Fenòmena de Barcelona, ens ha marcat a tots el seu últim gol, amb la presència del president Laporta, de Deco, de Xavi Hernández, entre molts d'altres, i amb més de 400 persones que han pogut gaudir d'aquesta preestrena del documental. A partir de demà, insisteixo, el teniu de forma totalment gratuïta a Rakuten TV. És un treball excel·lent i molt recomanable que ha produït l'empresa NCN, Never Say Never, dirigit per l'Oriol Bosch i amb el gran amic Raül Llimós a la producció executiva. A partir de demà, tothom qui ho vulgui el pot veure de forma gratuïta a Rakuten TV. D'aquí uns minuts en parlarem amb el seu protagonista. D'aquí uns minuts el Tu diràs, Bojan Krkić. Després de Bojan, obrirem tertúlia, com cada dijous, amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. I hem d'escoltar Deco, que ha parlat precisament, abans de veure el documental de Bojan, en la catifa vermella que hi havia a la Sala Fenòmena, ja ho diré bé, a la Sala Fenòmena, Pedro ha... avui, Déu-n'hi-do, com comencem. Deco, a la Sala Fenòmena, ha parlat de Gundogan. Ha explicat que l'alemany ha tingut ja unes paraules davant del vestidor de les seves declaracions postclàssic i que està absolutament tot oblidat, que l'equip de Xavi només està centrat en el partit de dissabte al camp de la Reial Societat, pel qual el tècnic blaugrana podrà recuperar Pedri. Pedri, si tot va bé i no hi ha cap canvi, entrarà en la convocatòria del partit d'aquest dissabte al Real Arena. En canvi, De Jong seguirà de baixa. Veurem si De Jong té alguns minuts abans de la pròxima aturada, que serà el cap de setmana vinent. Més enllà de la part esportiva, i tal com ha avançat la cadena SER, el Barça té pràcticament tancat un amistós a Dallas el 21 de desembre. La intenció és viatjar després d'haver jugat l'últim partit de Lliga de l'any, que serà contra l'Almeria a Montjuïc el 19 o 20 de desembre. I acabar l'any jugant el 21 de desembre aquest amistós per ingressar alguns calés. En principi, aquest amistós a Dallas serà contra el Club Amèrica de Mèxic, el dia en què els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones que van saltar la gespa al camp de l'Espanyol quan el Barça celebrava el títol de Lliga. Els han detingut perquè van causar danys i desperfectes per valor de 32.000 euros. Un Espanyol, recordo, que demà obre una nova jornada de segona, rebent l'Eibar al RCD Stadium. Avui, però, encara tenim els últims partits d'aquesta primera ronda de Copa. I amb notícies importants. Gerard Ballera, què ha passat?
Hola, Aleix, bona nit. Doncs notícies importants no a la gespa, on la veritat és que els quatre equips de primera divisió que faltaven per competir han fet la feina. Han guanyat el Villarreal, 0-5 al camp del Chiclana, el València, 0-2 contra la Unió Deportiva Logroñés, el Granada, 0-3 contra la Rosa, i ara està guanyant 0-8 l'Alavés contra el Deportivo Murcia. És veritat que juguen a un camp gran, a la Nueva Condomina, encara queden 12 minuts pel final, però compta amb el Granada, que com dic ha guanyat 0-3, però podria quedar eliminat per alineació indeguda. D'aquestes cada temporada sovint
sí,
hi ha una, eh?
Sí, sí, sempre hi ha algun error informàtic o del delegat o de qui sigui.
Sí, el cas és que el porter català Adri López ha jugat avui amb el primer equip, però està inscrit amb el filial, amb el Recreativo Granada, i és major de 23 anys, en té 24. Què diu la normativa en aquests casos? Doncs que al tractar-se d'una competició de caràcter no professional, la Copa es considera de caràcter no professional, jo sé que pot semblar estrany, però és així, aquells jugadors del filial inscrits han de ser menors de 23 anys. La Rosa té la intenció de presentar la denúncia, per tant, aleshores ja serà el jutge únic de competició qui decidirà si el Granada queda eliminat, accepta la denúncia i la Rosa passa, o si rebutja la denúncia i el Granada, tal i com ha fet a la gespa, acaba accedint a la següent ronda.
Recordo que l'any passat va viure un cas molt similar al Barça femení, que no va poder guanyar o lluitar per guanyar la Copa de la Reina per aquella alineació indeguda que l'Osasuna femení va aprofitar per passar a ronda. Doncs a veure què passa, però podríem tenir aquesta sorpresa als despatxos que la Rosa, de quina categoria sí que era?
La Rosa és de tercera federació.
De tercera federació, eh? Doncs la Rosa podria passar a segona ronda per aquest error burocràtic. Alguna cosa més destacada d'avui?
Sí, que s'han ajornat dos partits per culpa del temporal, per culpa del vent, el Gimnàstica Segoviana Sestao i l'Atzeneta Saragossa. Partits que no jugaran, i això ha fet també, Aleix, ha obligat a la federació a ajornar el sorteig de la segona ronda que s'havia de fer dimarts de la setmana que ve a la una del migdia. Encara no hi ha nova data, perquè és que, de fet, tampoc sabem quan es jugaran els dos partits suspesos. Ja li deu anar bé la federació, que haurà de resoldre també el pollastre amb el Granada. Recordo que la segona ronda de la Copa està prevista pels dies 5, 6 i 7 de desembre. Avui també s'han jugat dos partits més, sense equips professionals implicats. Hèrcules 1, Burgos 2. Bé, el Burgos sí, que és de segona divisió, ha passat de ronda. I Villanovense 2, Eivissa 1. Un equip de segona federació s'ha carregat un de primera.
Doncs això, hi ha dates de sobres, perquè aquests equips com el Saragossa i la resta sí puguin jugar durant el mes de novembre, però de moment dimarts no tenim sorteig i per tant dimarts no sabrem els pròxims rivals d'Espanyol, Girona i Terrassa, que són els tres catalans que entraran en aquesta segona ronda. Molt bé, Ballera, fins ara, eh?
Molt bé, fins ara.
És dijous i al tram final del programa tindrem l'última possessió amb el Dani Aguilar i avui amb l'Àlex Gozalvo, amb tota l'actualitat del bàsquet, sobretot la prèvia del Barça Panathinaikos de demà al Palau, que farem en directe a RAC+1, sense Nicola Provítola encara, que continua amb molèsties i problemes a l'adductor. Un dia en què s'han confirmat els rivals del Barça de futbol sala a la ronda elit de la Champions. Seran el Riga de Letònia, que és l'anfitrió d'aquesta fase, es jugarà a Letònia, el Riga, l'Étoile Levallois francès i el Città di Évoli italià. Els partits entre el 28 de novembre i el 3 de desembre, el campió de grup només, el campió de grup accedirà a la Final Four de la Champions de futbol sala. Dos jugadors del Barça d'handbol, que són bessons i tenen 17 anys, han debutat avui amb Espanya, amb la selecció espanyola absoluta. Són els germans Xicusa, en Pere i en Jordi. Són de Bordils, insisteixo, bessons de 17 anys del planter del Barça d'handbol i avui han debutat amb la selecció espanyola amb només 17 anys. Han contribuït a la victòria, de fet, d'Espanya contra els Països Baixos per 39-28 amb 4 gols cadascun, amb una actuació molt meritòria dels dos germans bessons del Barça. 39-28 ha guanyat Espanya als Països Baixos en el primer partit de la Golden League, una competició de seleccions d'handbol. I una imatge més, al món del tennis. La tunisiana Ons Jabeur, número 7 del món, del rànquing WTA, s'ha posat a plorar pel que està passant a Gaza, pel conflicte entre Israel i Hamas. Ha estat després de guanyar la txeca Vondroušová en un partit del Masters final femení que s'està fent a Cancún, i durant l'entrevista postpartit, a sobre la pista, ha passat això.
Estic molt contenta per la victòria, però no estic gaire contenta darrerament. La situació al món no em fa feliç. Sento que... Perdó.
It's okay.
És molt dur veure nens i nadons morint cada dia. Em trenca el cor. He decidit donar part dels diners dels meus premis per ajudar els palestins. Em sap greu perquè hauríem de parlar de tennis, però això no és un missatge polític, és només humanitat. Vull pau al món.
Chapo, bravo per Ons Jabeur. Hi ha pocs esportistes professionals que s'hagin mullat o emocionat per aquest conflicte que estem veient i que provoca centenars de morts pràcticament cada dia. Mentrestant, el Masters 1000 de París-Bercy, Masters masculí de París-Bercy, fa només una estona s'ha acabat el partit de vuitens de final de Novak Djokovic. Ha patit més del compte Djokovic contra el neerlandès Talon Griekspoor, que és el número 23 del món, però al final ha acabat guanyant Djokovic. 2-16-1, ja espera arribar als quarts de final. Sortirà del partit que comença ara i que és l'últim de la jornada. A quarts d'11 de la nit comença un partit a París entre l'alemany Daniel Altmaier i el noruec Holger Rune. 10:40, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Fem una pausa i de seguida ens acompanya aquí a l'estudi Bojan Krkić, que avui ha estrenat documental.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en tots els vehicles nous i amb entrega immediata. Aprofita-ho ara. Els Lion Days continuen fins al 12 de novembre. Inscriu-t'hi ja a Peugeot.es. Peugeot.
Descobreix a Obramat la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat amb estoc sempre disponible i al millor preu. També a Obramat Pones, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
RAC1. Aquest dissabte toca Lliçó de Geometria. Reial Societat Barça, des de les 8 a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1, tots som 1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament 3:15, recuperatodinero.com amb el Llura i Peimón és el rodolí de moda, els dels més espavilats, que saben reclamar el que és seu. Aprèn-te'l, perquè si vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013, pot estar afectat pel càrtel del cotxe i ara pots reclamar fins al 15% del que vas pagar. Recupera ja el que és teu gràcies al bufet d'advocats a Llura i Peimón, a través del portal recuperatodinero.com. Fàcil, ràpid i 100% online. Més de 10.000 afectats ja ho han fet. Recorda, recuperatodinera.com amb Allura i Peimón.
Bojan. Què tal? Bé. Fama, premsa, cantando estadio, Bojan i Bojan.
Boyan era un futbolista llamado a jugar en el primer equipo del Barça. De hecho, debutó muy joven.
Detectamos que no le gustaba nada ser conocido, que la gente le pide autógrafos, fotos. Para él esto aceptaba, pero no le iba.
Le trajo ciertos problemas a la hora de ser acogido por sus compañeros, problemas de reconocimiento, de adaptación.
Si con 17 años están toreando tu nombre en el Camp Nou, estás jugando en el equipo de tu vida y llegas a casa y no eres feliz, pues es que algo falla, ¿no?
Es muy difícil de soportar para algunos que venga un chavalito y que empiece a liarla.
Aquello le impactó mucho.
La angustia es uno de los afectos, por decir, el que más insoportable que podemos tener a la vida.
El tomar la decisión de no ir a la selección en una Eurocopa también fue una situación complicada, ¿no? A nivel mediàtic.
Aquesta tarda a Barcelona s'ha fet la preestrena del documental de Boyan, que a partir de demà, d'aquest divendres, ja tindreu a Rakuten TV, un documental d'una hora molt recomanable sobre la història de Boyan Krkić, des del seu debut al primer equip, tot el que va passar fins a la seva retirada. Un acte en què hi havia el president Joan Laporta, hi havia l'entrenador del primer equip masculí Xavi Hernández, el director de l'àrea futbol d'ECO, i també tot l'equip del cadet A, que és l'equip en el qual Boyan està fent les seves pràctiques. Més de 400 persones han omplert el recinte en aquesta preestrena, i ens acompanya avui, el tu diràs, el seu protagonista, el Boyan Krkić. Hola, Boyan, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Com ha anat? Molt bé, no? Quin
sí,
èxit.
Molt bé, molt bé. La veritat que més gent del que esperàvem, I ens ha fet molta il·lusió, pues, que realment tota aquesta gent hagi pogut estar a l'estrena d'aquesta història que tenia moltes ganes d'explicar i que espero que, pues, bueno, que pugui arribar a molta gent.
M'acompanya el Roger Saperes, el coneixes bé. Hola, Sape.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. També hi érem, veient aquest documental. A mi m'ha encantat, t'ho dic de veritat. M'ha encantat. M'ha encantat perquè... Bé, no sé a tu, Roger,
a mi també, a mi també. I t'he de dir que m'asseia allà pensant que m'han d'explicar si ho sé tot del Boyan. I de cop dic, hosti, si tot això no ho sabia. I crec que està bé que la gent ho sàpiga, que és més enllà del futbolista, també, sí, sí. Més enllà del somriure, però més enllà també del futbolista Boyan, que la gent et conegui a tu i tot el que vas passar, no?, durant la teva carrera, però sobretot en la teva etapa al Barça.
És que és un documental més del Boyan persona que del Boyan futbolista. És veritat que tot lliga, tot acaba lligant, perquè la teva vida, no?, des dels 17 anys està lligada al futbol del primer nivell, però és un retrat del Boyan persona, no?, de tot el que vas viure, tu, internament, no?, més enllà dels gols, de les assistències, no? Això és important.
Sí, jo, de fet, durant els anys de la carrera, tenia, no?, la sensació que tenia que exterioritzar tot el que estava visquent i volia fer-ho d'una manera com la que ho hem fet, ho hem aconseguit, que no es veiés un reportatge d'un jugador de futbol. La gent que em coneix ja sap que he sigut un jugador de futbol, ja sap, no, com dir, el sap, no?, el que he fet com a jugador de futbol, i el que a mi m'interessava és l'altra part, no?, el que implica ser un deportista d'èlit, normalitzar moltes situacions que jo he viscut, transmetre-les d'una manera positiva i que pugui arribar a un públic més enllà del futbol, no?, que hi hagi molta gent que s'hi pugui sentir identificada i que sigui un missatge, pues, això, positiu i que, bueno, que si pot servir, doncs millor.
De fet, hi havia tot l'equip del cadet A, que estàs fent pràctiques allà, no?, amb els nanos. Suposo que també va dirigit a aquest públic més jove, no?, que puja i que pot agafar-te com a referent o el que tu has viscut, intentar d'alguna manera millorar-ho, no?, o tenir-ho com a exemple.
Sí, de fet, són, bueno, són xavals que els hi tinc molt carinyo, per tots dos mesos, i bueno, t'hi sents identificat, perquè fa dos dies que jo era cadet A del Barça.
Sí, ets jove, sí, ja ho sabem. Ets encara insultantment jove.
I tal i com estan evolucionant avui en dia les coses, no?, que estan evolucionant molt més ràpides de les que evolucionaven fa 20 o 25 anys enrere, que hem de ser conscients del valor, no?, que té ser un jugador o un esportista d'èlit, de lo que implica, que no és tot fàcil, que hi ha un esforç, que hi ha moltes situacions, no?, que no depens únicament i exclusivament del talent, però hi ha molta gent que té talent, però que en aquest camí, pues, un ha de ser conscient de tot el que està visquent, bueno, d'anar pas a pas i que, bueno, que d'ensenyar més enllà de l'ideal que veiem per la tele, pues, el que implica.
Ara entrarem a repassar alguns detalls d'aquest documental, que, insisteixo, demà podreu veure a Rakuten TV. Però una pregunta també sobre això. Va dirigit a pares i mares, també, aquest documental, no? Pares i mares que tenen fills o filles futbolistes.
Sí, bueno, evidentment, és, els meus pares surten al documental, expliquen com ells van viure aquesta situació. Cadascú som com som, tenen les nostres emocions, tenen les nostres sensibilitats, les nostres formes, no?, d'afrontar les novetats que ens porta la vida. I sí que és una mica, pues, bueno, una situació, no?, que es fa visible una part real de lo que passa, de lo que passa en un vestuari, de lo que passa, de lo que implica, no?, ser un personatge públic, que té una part molt gratificant, lògicament, però que també té una altra part que, bueno, que has de ser conscient i has de normalitzar per portar-ho de la millor manera possible.
Surten molts personatges de primer nivell en aquest documental que intenten explicar també amb el Bojan i amb el teu psicòleg, que és també un protagonista en aquest documental. Vull dir, esteu allà asseguts en una sala, en la sala del psicòleg, entenc, no?, el senyor Josep Montseny,
sí.
I allà, a través d'aquest relat, no?, de tu conversant amb el psicòleg anys després d'haver fet la teràpia, van apareixent tots els personatges. Anem per ordre. 17 anys, Bojan debuta amb el primer equip del Barça. Gerard Piqué diu així:
el recibimiento que él esperaba, pues no fue el que sucedió. No estaba yo ahí en el vestuario, pero sí que es verdad que luego pues ya me explicó varias situaciones en las cuales, pues bueno, él, pensando que era un niño de 16 años, pues tuvo que lidiar y que no fueron las más agradables del mundo.
S'explica amb molta claredat el teu patiment. Allà vas patir molt?
Bueno, vaig disfrutar molt, no?, perquè era un nen que estava realitzant els seus somnis, i molts més dels que s'havia imaginat, que estava convisquent amb el que eren referents seus, no? I lògicament, tota aquesta emoció, totes aquestes vivències, va haver una transformació, no?, en la meva persona, i això és el que va proporcionar, o sigui, el que va fer,
provocar
que es generessin totes aquests canvis que el meu cos no tolerava, no? El patiment va venir d'això, no? De, al final,
de no saber gestionar potser tantes emocions o...
Bueno, sí, de realitzar, de descobrir que l'ideal que tenies no tenia res a veure, que entraves en un món competitiu sent molt jove i que jo volia fer-me lloc, que jo volia aconseguir el meu lloc, que volia guanyar-me, no?, el dret d'estar allí, i que a nivell futbolístic tenia les eines, no?, per fer-ho, però que a nivell personal, lògicament, van ser unes vivències molt ràpides, de molt contingut que vaig tenir, vaig necessitar molt temps per assimilar-ho.
Ara estàvem escoltant a Gerard Piqué parlant del teu aterratge en aquell vestidor. Tu ens pots explicar, encara que sigui sense noms, quines situacions vas viure, Bojan? Què va passar exactament en aquell vestidor quan tu arribes? Què et trobes? Què passa amb tu?
Bueno, no és... O sigui, al final...
2007, per ubicar la gent.
Sí.
Etapa final de Rijkaard, de Clivi, d'aquell Barça campió d'Europa.
Et fan el buit, hi ha enveges... Bueno,
hi ha alguna malifeta?
No, al final és... O sigui, jo en aquell moment, lògicament, veig que sóc jo, no?, el perjudicat, però vist en perspectiva, no és perquè era jo, és perquè al final entres en un vestuari, entres en un món professional, on el Tití, de fet, ho diu, no?, el documental, sí. de que, bueno...
És molt difícil trobar amor en aquests,
sí,
llocs, no?
Exacte.
I és un vestidor professional.
Hi ha enveges, vols dir, sobretot.
No? Bueno, no és que hi hagi enveges, però ja és un món competitiu, no? Jo crec que la competició existeix no només en un vestuari, sinó a qualsevol àmbit.
Sí,
probablement,
sí,
aquí a la redacció també n'hi hagi, sí, sí, també n'hi ha a tot arreu, no? Llavors, cadascú defensa el seu, i més quan hi ha coses en joc, no? Jo, pues, en aquell moment... l'únic que tenia era il·lusió, satisfacció i agraïment de tot el que estava visquent, i ganes de descobrir, ganes d'aprendre, però a la vegada, pues, lògicament, hi havia pues, aquest aprenentatge que els propis jugadors i els companys i els jugadors amb els que m'enfrontava, pues, em feien veure que tot allò no era tan fàcil, que tot allò m'ho havia de guanyar, no? I ja et dic, no m'ho vaig prendre, o no m'ho prenc de manera personal, sinó m'ho prenc, pues, que és llei de vida.
Posat en una balança aquesta etapa al Barça, Bojan, va haver-hi més patiment o gaudi?
Bueno, només al Barça, jo crec que les 16 temporades hauríem de fer aquest equilibri, no?
Sí? No s'acaba l'angoixa quan... quan marxes del Barça?
O sigui, no és a nivell d'angoixa, és a nivell de que, bueno, quan jo era un jugador de... O sigui, a mi sempre el que m'ha fet feliç ha sigut jugar a futbol, no? Jugar a futbol, divertir-me, no? Fer el que més m'agradava. Quan aquí ja entres al món professional, on ja s'implica... on hi ha molts factors en joc, no només la diversió, no només el joc, és on el meu cos, no, comença a no... o sigui, a rebutjar, pues, el fet de ser un personatge públic, comença a rebutjar pues, certes situacions que fan que no estigués a coma. No? Durant els anys he après a gestionar-ho, durant els anys he après a trobar aquesta satisfacció, no? Aquesta il·lusió que el Bojan ha tingut tota la vida jugant a futbol en l'escenari en el que em trobava. Els 4 anys del Barça van ser... en general van ser... bueno, va estar equilibrat, diguéssim. Van haver escenaris de tot tipus, lògicament, que per l'experiència i vivència que jo tenia aquells anys, pues, m'ho van fer portar de la manera
que
vaig poder. Sí.
Algú et va decebre?
A veure, jo... algú em va decebre. Jo crec que no algú en concret, probablement depenent de les situacions que m'anava trobant, pues, podia considerar de que podia ser diferent. Però bueno, es forma part també de l'ideal aquest que et deia abans. Quan tu no tens la suficient experiència com per poder entendre que ningú et regala res, com per poder entendre que ningú et facilitarà res, com que ningú t'ha de defensar per a res, i que si algú hi ha, benvingut sigui, no? Però que no s'ha de buscar això, no? El que deia el Sap abans. Jo soc una persona que sempre i continuo buscant l'amor, continuo buscant la part que em connecti amb les persones, no? I amb un vestuari és molt difícil, és molt difícil. Amb un vestuari o amb un club o amb un nivell d'exigència que implica el futbol professional.
Fins al punt Bojan, que Rijkaard apareix dient no era conscient de fins a quin punt ell estava patint. Tu vas dur molt en secret.
Sí.
Va costar molt expressar-ho, no?
Sí, bueno, jo sabia que allò podia ser, lògicament, una limitació, no? De cara al vestuari, de cara al propi entrenador, que podia ser, pues, com un símptoma de debilitat, no? I jo tot allò, pues, sabia que el que ho havia d'afrontar jo, sabia que el que havia de superar-ho era jo, i així va ser fins al mes de febrer amb la selecció, que va passar a l'escenari aquella a Màlaga.
Ara entrarem a això, aquell moment, no, de que tens tu d'angoixa total, que no et permet sortir a l'estadi en aquell partit a Màlaga, diria,
sí,
que era, no?
Màlaga,
la selecció,
sí,
espanyola, i després renunciar a l'Eurocopa del 2008, que amb Luis Aragonés la selecció espanyola va començar a guanyar, no? Va començar aquell cicle guanyador. Tu podries haver format part d'aquell cicle guanyador, però vas decidir no anar-hi per una qüestió de salut mental, també. Abans, sobre el Barça, jo no sabia una cosa, i és que tu et vas prendre ansiolítics, tu et vas haver de medicar, ho explicava així en el documental.
Bojan llega a mi consulta porque se le produce un malestar muy grande que se concreta en una angustia muy intensa. La angustia tan grande había que aliviarla. Había que aliviarla y le dimos ansiolíticos, algo de ansiolíticos, no, no demasiado fuerte, pero le dimos.
Un chaval de pueblo, lo conocía sus amigos y su familia, en un periodo de un mes y medio convertirse en un personaje público. Era algo que a mí me hacía muy feliz, porque eso implicó debutar con el primer equipo del Barcelona, pero a la vez todo lo que generaba eso, mi cuerpo no lo aceptaba.
¿Cómo va a ser esta etapa? Que no és normal, no? Ser un futbolista de primer nivell, haver-te de medicar, no? També. Bueno, en aquella època, que potser no es parlava tant de la salut mental com ara, no?
Bueno, és que jo vaig estar... des de que va aparèixer el primer episodi fins a... diria que inclús començant la següent temporada, estava a les 24 hores del dia marejant, no?
Per la medicació?
No, per l'angoixa.
Ah, per l'angoixa, directament. Sí, sí. I recordes el primer episodi d'ansietat?
El primer episodi va ser, l'altre dia ho comentàvem, va ser després del partit a casa contra l'Osasuna. Jo abans del partit ja no em trobava gaire bé, vaig esperar que el míster donés l'alineació, vaig sortir titular i li vaig dir al metge que no em trobava gaire bé. I em va donar, pues, una pastilla per d'energia, no?
Activar-te.
Activar-me, i va ser, el partit va anar molt bé, va arribar a casa, i a casa va ser quan, estirat al llit, parlant amb els meus pares del partit, va ser quan vaig començar a reaccionar, no? Va ser el primer episodi.
Què era? Taquicàrdies? O...
Bueno, sí, semblava, si jo pensava que em moria aquell dia.
Sí? No, és que és una sensació molt forta, sí, que la gent pateix.
Jo pensava que em moria. La meva mare estava tranquil·la, entre cometes, la meva mare és infermera, i sabia que al final allò era un episodi d'angoixa, però bueno, vam anar a l'hospital i allí pues, bueno, em vaig tranquil·litzar. Bueno,
i el capítol del Corte Inglés que ha explicat a mare, que tu li dius, me'n vaig a comprar el Corte Inglés, i tornes amb un capítol d'angoixa també, perquè tothom et parava pel carrer i tu, no, com deies abans, sí, no et costava acceptar ser famós de cop i volta, no?
Sí, allà ja estava immers a això. Llavors, per això, pues, com que jo tenia com que estava les 24 hores del dia marejat i tenia que anar a entrenar, tenia que jugar amb estadis plens, teníem que buscar un escut, no? I aquest escut va ser pues la medicació, que la veritat que em va anar molt bé. De fet, la medicació la deixo a l'estiu, que jo renuncio d'anar amb la selecció. Aquell estiu jo me'l prenc...
2008, sí.
Per deixar la medicació, que també pues, bueno, va tenir el seu procés, però comença una nova temporada ja sense...
Et va anar bé renunciar a la selecció espanyola, tot i que era una gran oportunitat per tu.
Bueno, és que el que m'hagués anat malament hagués sent a la selecció. Oh. O sigui, jo estava realment amb pinces. El que passa és que, clar, lo sorprenent era que jo continuava entrenant i continuava jugant. Però...
I el club no ho sabien, el Barça?
El club i els meus companys van ser conscients el dia de Màlaga amb la selecció, perquè clar, jo vaig anar allí, que només ho sabien els meus pares i poca gent del meu entorn, i clar, jo vaig allí pues, molt alerta, no? De que no em vingués a aquella situació de descontrol. Vam estar allà dos dies abans del partit, va anar tot molt bé, i el dia del partit jo arribo a l'estadi, i va ser al vestidor, quan tornem de veure el camp, que em ve, i allà no vaig tindre més remei. De fet, estava l'Andrés al meu costat i li vaig dir, dic, Andreu, tio, m'estoy mareando. Tio, què te passa, què te passa? Clar, i llavors allà la gent va veure que algú m'estava passant. I a partir d'allí és quan hi ha, lògicament, els companys del Barça, perquè tornem junts amb avió amb els meus pares, se'ls hi explica.
Bueno, i torna Henry, sí, perquè era un partit contra França, contra també, França, no? I allà amb Henry, ell, el cotxe, parleu, sí, i Henry et va fer com de pare, no? Allà, sí, ell sí, et va ajudar molt, allà.
Sí, sí, sí. Sí, tots. De fet, des de que va aparèixer aquesta situació, tots. No sé si realment eren tots conscients, no?, de lo que significava aquella situació que estava vivint, però, bueno, tots aquells mesos, de fet, només me vaig perdre dos partits amb el primer equip, que va ser el camp de la de Madrid, i l'altre no me'n recordo, però només van ser dos, tots els altres vaig estar disponible. Llavors, per això el Frank, el Rijkaard, també diu que no n'era molt conscient.
Mira, ho expliqueu així al documental.
El tomar la decisió de no ir a la selecció en una Eurocopa també fue una situació complicada, ¿no? A nivell mediàtic, tot lo que eso generó, perquè la gent no sabia el motivo, jo no tenia voz para poder exteriorizarlo, ¿no? Ha sido todo situaciones en las que, bueno, en las que me he tenido que sobreponer y lo he hecho.
Segurament aquell va ser, no?, un punt àlgid d'aquesta situació que tu estaves vivint. Hi ha algun moment, Bojan, que tu sents que ho comences a tenir sota control, això? De dir, sé que em passa això, però ho puc arribar a gestionar. Hi ha algun moment en què tu sents això?
Hi ha un moment que estic amb els meus pares a casa, estava immers, estava fotut, i els meus
pares...
Refereixo
ja en el dia a dia, de dir, de puc anar a entrenar, sé que em passarà això...
Això va ser a partir de la següent temporada. Vale. O sigui, aquell estiu, jo quan ja deixo la medicació, quan jo... Al final, clar, aquell primer any va ser com una... Tot el que passava jo no tenia control, no? M'anaven passant tot de coses que jo no tenia el temps de decidir, de parar-ho, de decidir quan torna a començar. Vull dir, va ser tot molt, molt, molt de cop i molt ràpid. Llavors, jo crec que també el fet de decidir de no anar a la selecció, el fet de prendre una decisió com aquelles, també em va donar com... em va fer un pas endavant, no? I amb la certesa de que realment prenia la decisió que havia de prendre, no? Aquell estiu vaig desconnectar totalment, i de cara a la segona temporada pues, ja vaig tornar realment havent viscut dies bons i havent, bueno, trobat el camí.
Ara anem a aquesta temporada, que és la 8-9, és quan arriba Pep Guardiola. Abans, hi ha dos capítols que em van cridar molt l'atenció dels teus inicis. Nike et firma un contracte en 8 anys. Això és molt bèstia, eh? Mm. Què et donaven, roba?
No, Nike me firma el contracte amb 12 anys.
Amb 12 anys, perdó.
Amb 12 anys.
Perdó, perdó, sí.
Va ser el torneig de Brunete,
sí,
que el premi de... Vaig guanyar el millor jugador, màxim golejador. Llavors, un dels dos premis era un any de material de Nike. Nike em regalava material.
Ja flipaves, tu amb 12 anys flipaves.
Clar, em donaven botes, roba... I després d'aquell any ja em van fer un contracte.
Va.
O sigui que des dels 12 als 30, sí, sí, 18 Déu anys.
I després, s'explica molt clarament que tu tens una oferta del Chelsea espectacular. Mm. El teu pare deia que retirava a tota la família, que li donaven feina a ell...
Podria comprar tres pisos a Barcelona.
Que si podries volia. Comprar tres pisos a Barcelona, és veritat. Mm. Tu t'ho vas arribar a plantejar o no, això?
No, 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 perquè al final jo tampoc era conscient realment quan tens, no sé, no me'n recordo si tenia 14 o 15 anys, no ets conscient de lo que impliquen aquestes ofertes a nivell econòmic i de lo que implica marxar. Jo, quan me vaig ficar la camiseta al Barça amb 9 anys, jo només me veia amb aquella camiseta. Jo no et dic al primer equip, jo només me veia amb aquella camiseta. Llavors, el fet de, en aquell moment, que ja estava en una bona situació en el meu procés, no?, de progressar bé, jo no m'imaginava marxar a un altre club per diners. O sigui, era algo que jo no entenia.
Ja ets molt jove, a més a més. Bé, 2008, comences a superar aquests capítols d'ansietat, no? Deixes la medicació, arriba el Pep Guardiola i fas aquelles temporades, 8, 9, 10 i 11, fins que l'11 ja decideixes marxar del Barça perquè es produeix una història que jo crec que ja n'hem parlat moltíssim, que és la final de la Champions de Wembley del 2011. Tu estaves lesionat bona part de la temporada, el Pep et diu, o almenys s'explica així al documental, que si et recuperes jugaràs uns minuts i acabes jugant i via Felai. Ja has explicat molts cops aquest capítol, allò va ser el que et va fer decidir, escolta, ja està, fins aquí, deixo el Barça, que és el club de la meva vida, intentaré buscar-me la meva carrera fora del Barça. Quina relació tens amb el Pep actualment? Ja aquest capítol s'ha superat, no s'ha superat?
Des que vaig marxar del Barça és que no hem coincidit ni ens hem tornat a veure.
No, sí. Continues dolgut d'alguna manera amb això o no?
No, ja si continués dolgut no hauria pogut avançar. O sigui, amb totes les situacions que he viscut, que han suposat un disgust o que han sigut situacions adverses, la sort que he tingut és que no m'ha atrapat, no m'ha frenat. Sempre li he tret el positiu, que totes les situacions tenen el positiu per poder avançar, no? Quan me vaig trencar el genoll estava el meu millor moment de la meva carrera amb l'Stoke City i en cap moment vaig perdre temps pensant per què havia passat en aquell moment, no? De fet, me trenco el genoll al vestuari i estic trucant al doctor perquè em gestioni quin doctor m'han tenia que operar, no? Llavors, són instints, no?, que he tingut que m'han permès seguir endavant.
La teva carrera en parleu també al documental i n'hem parlat moltes vegades. La marca, aquell maleït partit i gol contra l'Inter, la marca és perquè parla Ibra de dir, a vegades allò és una moneda que cau cara o cau creu i que el futbol és qüestió de detalls. Diu, jo hi crec molt. Tu creus que allò marca la teva carrera?
Bueno, perdona, podria haver canviat la història del Barça. Vull dir, si el Barça arriba a la final del Bernabéu i guanya una Champions al Bernabéu amb un gol teu a l'últim minut a les semis contra l'Inter, canvia tota la història de Bojan i del Barça, potser.
Sí, probablement. A veure, probablement no. Hagués canviat. Ja només el fet de lo que hagués suposat aquell moment hagués estat algo, pues, que no t'ho puc dir perquè no ho he viscut. Llavors, m'ho vaig prendre d'aquesta manera.
En tot cas, Bojan, tu entres en aquell partit, marques aquell gol, després Ibra deixa de comptar. Tu, en aquell tram final, ets decisiu marcant gols, i per mi, un dels millors al camp del Villarreal, que em sembla un autèntic
golaç.
Jo tinc la sensació de fora que tu et sents aquella temporada que pot ser important a l'equip, arriba David Villa la temporada següent i que tu no et veus prou important pel que havies fet la temporada anterior. És una sensació que et queda, tu? I al final hi ha la decepció de Wembley?
A veure, sí que és veritat que jo en els 4 anys que jo vaig estar al primer equip del Barça, inclús el quart aquest que arriba el Guaje, ostres, jo no m'entrava el cap ser un titular indiscutible del Barça, perquè jo sabia que estava al Barça i sabia que si no hi havia Ibra vindria el millor, que en aquell moment era el Guaje, i si no fos el Guaje és vingut un altre, no? Llavors...
I Pedro, i Messi,
clar,
els que hi havia tothom...
Més els que hi havia, no, més els que hi havia. I llavors, clar, això no era tant el fet de que jo volia ser titular, que lògicament, quants més partits millor, no?, i volia competir per voler jugar, però... Bueno, va ser més, jo crec, que l'últim any el cúmul, no?, de certes situacions que, pues, bueno, que em van anar desgastant i que jo mateix, pues, no vaig al final pugui controlar.
Si jugues uns minuts a la final de Wembley del 2011, et quedes?
Haguessin canviat moltes coses, Sí, o sigui que només el fet de que hagués jugat 5 minuts, lògicament, no només pel fet de jugar 5 minuts, pel fet de lo que implica per mi jugar una final de Champions amb el Barça. Jo crec que hagués sigut algo més enllà d'això, no? No sé què hagués passat, però igual l'impuls de marxar com el que vaig tenir i que ho tenia tan clar, igual no ho hagués tingut tan clar.
El 2011 decideix marxar del Barça, s'ha dit, Roma, Milan, no? Jugues unes temporades per Itàlia, l'Ajax també recordo per aquí al mig, i després el Barça el traspassa a l'Stoke el 2014. I com ara deia el Bojan, allà reneix un altre cop aquell futbol d'il·lusió, de somriure de Bojan Krkić, però hi ha un capítol. Jo també el desconeixia, aquest. Tu també, no, Roger?
També, absolutament.
Hi ha un capítol que s'explica al documental, que és que tu fas parar un avió que s'havia enlairat i el fas tornar a Barcelona. L'avió que et portava Stoke per signar el contracte el fas tornar perquè tornes a tenir un capítol d'ansietat.
Fue muy dolorosa, pero la tenía que hacer. Pero eso me implicó, bueno, a vivir ese escenario.
¿Otra vez?
De parar un avión en plena salida de despegue. Fue muy simbólico. Me iba del Barça, me iba de Barcelona definitivamente. Pero que a la vez...
Era despegarse, sí.
Ese avión lo paré, pero ese fue un despegue importante en mi vida.
¿Qué va a pasar? O sigui, de veritat, l'avió estava en l'aire ja volant?
No.
No estava volant encara.
No, pista, no?
El pilot havia dit entrando en pista.
Ah, val. Sí. Entrando en pista, tu li dius, no, para.
O sigui, la pista aquí a Barcelona, sí, que sí. Fas la curva, sí. Estàvem fent la curva, el pilot entrando en pista per despegue. I bueno, aquell dia va ser un dia, ostres, per mi molt dolorós, perquè vaig anar a oficines del Barça a firmar la rescisió del contracte, que sempre havia anat a firmar pues, el contracte, no?, que m'unia. Jo sempre he dit que una de les situacions més doloroses que vaig viure va ser el tallar el cordó umbilical amb el club. I aquell mateix dia pues, vaig anar a firmar la rescisió de contracte. Sortint de l'estadi hi havia un cartell que hi ficava gràcies per la teva visita o gràcies per tot, vaig anar a casa, vaig anar a buscar les maletes, me'n vaig anar sol a l'aeroport i aquell avió que m'allunyava de Barcelona i m'allunyava del Barça, realment, no? Llavors en aquell moment jo estava bé, però de repent me va tornar a vindre aquella angoixa.
Però què vas fer? Amb un avió, vas aixecar?
Doncs me vaig aixecar i a la safata li vaig dir que parés l'avió i la safata em va dir que no podia ser, que ja estàvem despegant i em devia veure que realment tenia que parar l'avió. L'avió va arrencar i a mitja pista va frenar i va girar. Sí, sí.
I els passatgers què feien?
En aquell moment m'era...
Absolutament.
Sí, va baixar d'aquell avió.
Escolta'm, és molt recomanable el documental, de veritat. Mireu-vos-el, descobrireu parts del Bojan Krkić persona que molts desconeixíem. Està molt ben fet, i a partir d'aquest divendres el teniu a Rakuten TV. Dues preguntes per acabar de l'actualitat, perquè estàs treballant al Barça. Com estàs? Com va aquesta etapa d'ajudant a Deco? Que per cert, amb Deco vas coincidir al Barça, no sé si heu parlat també d'aquesta etapa.
Sí. No, molt bé. Jo, de fet, el Deco que vaig conèixer amb 17 anys no el vaig conèixer perquè no... I el respecte que jo li tenia, no? Tant amb ell com a tots els jugadors no em permetia apropar-me amb ells més enllà del camp de futbol. I el Deco que he conegut ara, la veritat que estic molt feliç, ja de perquè tant el president com tota la junta directiva com el Deco pues, m'han obert les portes i no només m'han obert les portes, sinó que en el dia a dia pues, m'estan implicant en tot, m'estan formant en tot i la veritat que per mi és un orgull tornar a estar al Barça.
Jo en tenia un parell per acabar. Quina és la frase, Bojan, que més cops estàs dient als joves amb qui parles? Perquè a mi m'arriba que alguna de les que has dit és, per exemple, voleu córrer massa. Sí o no?
Sí, bueno, voleu,
que tinguin paciència,
voleu,
no?
O volem entre tots, no? Sí, és la sensació, no?, una mica, que al final... hi ha molt talent i jo feia molts anys que no seguia el futbol base i quan he arribat estic ara fent les pràctiques al cadet i en jugadors de molt nivell i hi ha gent de molt nivell que futbolísticament estan preparada per competir, ja no dic els cadets, els juvenils estan preparats alguns per jugar ja a primera divisió, no? Però hem de ser conscients que estem fent debut a gent de 16 anys que són gent que, per exemple, l'altre dia l'Emili dia que un dels seus objectius aquest any ha de ser treure's quart de l'ESO.
perquè ha de tenir coordenar això.
Sí, sí.
I entenc que és molt difícil compaginar dinàmica de primer equip amb curs escolar, però tots aquests ascensos que estem provocant entre tots, no només pels xavals que ho estan realitzant, sinó pels altres, sembla que estar amb un juvenil de primer any del Barça no tingui valor, o que estar amb un juvenil A del Barça no tingui valor perquè ja volen estar al Barça B. I no és culpa d'ells, és culpa del que veuen, no? Del que s'està generant. I això és algo incontrolable, perquè no només estic parlant del Barça, estic parlant del futbol en general, que és el que està passant, però entre tots hem d'intentar pues, ser conscients que aquests xavals són uns nens.
I acabo. Com has vist a l'Ansu? Sé que l'has anat a veure, i ha molts dels cedits, no? Que és una de les teves funcions. Què tal? Com està allà, Brighton?
Pues l'Ansu està molt bé. La veritat que vaig tornar i els hi vaig dir al club que va ser una grata sorpresa el fet de... Bé, després del partit també vaig estar parlant amb el míster i tot el seu cos tècnic, que alguns d'ells ja havia coincidit al Milan, perquè són italians, i ja està en molt bones mans. Tant l'entrenador com tots els seus ajudants són gent que li agrada el futbol. El Brighton juga a un nivell molt alt i juguen a futbol.
I ell està content, de fet.
Ell està content, també. Jo crec que aquest any ell té una bona oportunitat per jugar a futbol i evolucionar com a jugador.
I tant de bo pugui tornar aquí al Barça. Bojan Krkić, un plaer que ens hagis acompanyat avui al Tu Diràs. Felicitats pel documental, no?
Gràcies.
Per la teva actuació allà buidant-te i obrint el teu cor, i pel muntatge que ha fet tota la productora i tota la gent de Rakuten. A partir de demà el teniu allà disponible. Molta sort amb aquesta nova etapa al Barça i moltes gràcies.
Sempre un plaer venir a RAC1. Gràcies.
Sapi, gràcies. Fins ara.
Res, que vagi bé.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Magnífica conversa amb Bojan Krkić del seu documental, que a partir de demà, ja sabeu, l'ha produït NSN, i a partir de demà el teniu gratuït a Rakuten TV. Ja tenim per aquí el Joan Poquí, company de Mundo Deportivo. Hola, Poquí.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Són nous els,
sí,
els auriculars.
I són acolxaders, ja ho veuràs.
Ah, oh, mira que bé.
Els teus, els teus.
Sí, sí. El teu també.
No, el de l'Anaïs.
Sí, sí, sí.
Els meus, sí. Bona nit.
Ah, no?
Hola, company. Molt bé, no se't claven
Maria,
aquí les...
Maria, Televisió de Catalunya, què tal?
Hola, bona nit. Bona nit.
Està bé.
Està bé?
Està bé, perquè no es claven.
Mira,
no.
Mira, tasta'ls, espérate, jo mostre que
els... Tasta'ls. A veure, anem a fer una cata d'auriculars.
Ens portaràs torró aviat, Aleix, o
què? Vinga, és l'època ja, eh? Bé Nadal.
Ja comença, eh?
Sabeu que ahir va començar el torròmetre?
Sí, jo no,
de Torrens Vicenç, ahir 1 de novembre, sí.
Ara ve Nadal, matarem el gall, i a la tia Pepa li darem un tall.
Maria, s'ha d'apretar el botonet vermell i tirar enrere.
Un màster de com treure els auriculars. Gràcies.
Molt bé, prova aquests auriculars, amb una mica d'orelleres. Ara que ve el verd, el fred. Què? Bé, i a més,
guai, eh?
Són envolvents, són envolvents. Ja em quedo jo els dolents, no us preocupeu. Bé, doncs, hem de parlar de moltes coses, per exemple, d'aquesta conversa amb Bojan Krkić, que ara teníem també amb els Saperes, sobre el seu documental. No he tingut ocasió de veure'l, no? Vull anar a la preestrena?
No.
Val, a partir de demà, gratuït, a Rakuten TV.
Ah, mira que bé.
De tot el que heu sentit, què? Us ha sorprès alguna cosa? Hi ha moltes històries que les coneixíem, però n'hi ha d'altres que no, de Bojan.
Home, a mi el tema dels ansiolítics m'ha sobtat perquè no ho sabia, i tots aquests capítols d'atacs d'angoixa que ha patit, doncs et fa llàstima, i veus que realment, no només en el món del futbol, no? Sinó que la gent que és extremadament sensible com és el Bojan, hi ha moltes situacions que et poden fer patir més del compte, i és una llàstima quan això xoca amb les teves il·lusions, no? I la teva ambició professional o les ganes de passar-t'ho bé jugant a futbol, i espero que de tot allò s'hagi après una mica i que la seva funció en aquest sentit al club és molt necessària.
Com això de li he demanat a Lamine Yamal que intenti acabar el quart de l'ESO.
És que dubto que en la seva època hi hagués algú que s'ocupés d'aquestes coses. Llavors, com que afortunadament el món avança o no, depèn de qui li preguntis, si li dius al públic segurament et dirà que no, però...
Home, jo crec que des de que Bojan estava al vestidor del Barça fins ara, jo crec que
el tema de la salut mental,
el tema de la salut mental
ha canviat molt,
conscienciats. No tant com s'hauria d'estar, però jo crec que la cosa ha avançat moltíssim. I és veritat que... crec que el cas de Bojan el que fa és exemplificar que hi ha molts tipus de persones a tot arreu, a qualsevol feina, i dins d'un vestidor de futbol hi ha persones que tenen una salut mental més fràgil, d'altres que la tenen més forta, d'altres que tindran un altre tipus de problemes conductuals, i que cadascú és molt diferent. I jo crec que el que faria bé d'entendre qualsevol vestidor, és igual qualsevol lloc de feina, és que les persones doncs tenen perfils molt diferents i s'ha d'atendre a totes les la diversitat de necessitats que poden tenir. En aquest cas, Bojan, jo crec que fa una feina social important en el sentit de posar sobre la taula això.
Tu com a mare, Maria, tu també com a pare, Poqui, si tinguessis un fill que li passés això amb 16 o 17 anys, com ho tractaries?
Que tingui
capítols d'angoixa.
És molt complicat, i crec que fins que no t'hi trobes, cadascú gestiona com bonament pot, no? Però crec que m'agradaria ser prou valenta com per donar suport al meu fill en tot el que pogués, però no, que això no em fes impedir-li que realitzés la... És a dir, que l'objectiu com a mare meu seria que el meu fill pogués afrontar, gestionar, treballar totes aquestes problemàtiques i compaginar-les amb la vida normal. Si vol ser futbolista, doncs sent futbolista. Si vol ser cirurgià, doncs sent cirurgià. És a dir, que això no sigui un impediment. Jo no voldria ser jo la que l'impedís intentar lluitar pels seus somnis. Després pot ser que els somnis acabin tenint una altra forma, com li ha passat a Bojan, que no s'ha quedat tota la carrera esportiva al Barça, ha acabat fent altres coses, però com a mínim que sigui ell el que ho lluiti, i entenc que des de la barrera de pare o mare doncs et pot generar una certa impotència o un patiment evident, però crec que la idea és que ell, el que ha fet Bojan, que ell ho treballi per poder incorporar-ho a la seva vida, normal, entre cometes, si és que hi ha algú normal.
No ho sé, jo, mira, sincerament prefereixo no entrar massa, perquè jo, si tingués un... És a dir, el meu fill procuraria... Jo sóc pare de dos, de nena i nen. Procuraria, en aquest cas, no sobreprotegir-lo massa. I a partir d'aquí, no sóc qui per entrar a jutjar Bojan. Només crec que la situació de Bojan l'han patit molts... Jo m'atreviria a dir que el 98% de professionals del futbol. És a dir, tots han sigut joves en un vestidor, tots han hagut de superar una sèrie de situacions complicades, tots han hagut de mostrar una certa fortalesa mental per triomfar a l'elit del futbol, tots s'han trobat amb vestidors cabrons, perdó l'expressió, i entre cometes, tots han hagut de superar doncs situacions xungues, que vols que et digui, així sent una mica cruel, aquest noi les hauria passat putes de veritat a l'Emili. Si hagués hagut de fer l'Emili Bojan, les hauria passat de veritat canutes, perquè...
Però les hauria passat
canutes. No, de veritat, i no li desitjo a ningú.
No, fins i tot jo les hauria passat canutes.
Clar,
no, però afortunadament no s'evoluciona, no?
Sí, però vull dir que això... Aviam, sense voler menystenir tot el malament que hagi pogut passar a Bojan o qualsevol altre futbolista, ho has de superar, si vols ser professional del futbol. És a dir, vestidors cutres o xungos els han passat, estic segur, el 98% dels
futbolistes. Jo crec que has de superar les dificultats. El que jo crec que està bé és denunciar coses són tolerables.
Però quines coses no són tolerables?
O sigui, jo crec que la situació de Bojan, hi ha coses que són...
Que et putegin els veterans. Sí, que això és a la feina.
Exemple,
sí, això ens ha passat
també,
a tots a la feina.
També ha sigut molt habitual durant molts anys que et putegin a la feina per ser dona i ara, afortunadament, no és tan normal.
O el bullying a les escoles, i això no vol dir que sigui normal, ni que
dificultats a la feina l'hem passat tots.
Tots. Sí.
Cada persona, evidentment, és un món
i
ho gestiona la seva manera, però aquí hi ha dues opcions. És a dir, o que els vestidors deixin de ser d'una manera,
que
s'hagin d'adaptar tothom a que els vestidors siguin cabrons. Jo crec que no hi ha una necessitat de que un vestidor sigui cabron amb un jugador que acaba
però
de pujar.
Tu has d'aprendre a superar dificultats que trobaràs a la feina.
Sí, però
dificultats. I tot el que explica Bojan són dificultats.
No ha explicat per mi senyals, que és el que va passar.
No sé, els que coneixem l'època aquella, jo per mi hi ha moltes situacions que són dintre del que és normal. És a dir, per mi, que potser soc una mica cafre, soc controlodita, jo crec que són normals.
Però dic que també hi ha una normalitat en el món del futbol que no entenc per què ha de ser normalitat.
No és el món de futbol, és el món de la vida. És el món de la vida, que trobaràs putades a tot arreu. I bueno, les has de superar.
El que està denunciant en aquest documental no són les putades. El que està explicant és com va viure aquella situació.
D'acord.
I que hi havia...
Escolta'm, potser hauria de trobar un entorn seu que l'ajudés més a superar-ho.
Ara, el que semblava és que això, com diu ell en algun moment de l'entrevista, em sembla, era un signe de debilitat dir que a tu et costava aquella situació. I que no es podia explicar perquè tu eres menys futbolista, menys home, menys X. I jo trobo que està bé que surti gent a dir, doncs a mi em va costar aquesta situació.
Sí, no, està molt bé.
Llavors, ell, en el documental, no assenyala ningú, no parla malament de
home,
ningú.
Home, no, però diu, si Guardiola, ho explica l'Aleix, no? Si Guardiola...
Sí, però no té a veure.
Si Guardiola l'hagués posat a la final de Champions, potser hauria canviat. No, bueno, doncs mira, però, no el va posar a jugar.
Però això no té a veure amb els problemes d'ansietat que va tenir.
No, però està dient que potser ho hauria superat.
Sí, però que no té res... Sí,
no té res a veure, però potser ho hauria superat.
En l'entrevista no diu això. No, l'entrevista el que diu és...
Ell marxa perquè Guardiola no el fa jugar. Jo li dic, si t'hagués fet jugar 3 minuts Guardiola a la final de la Champions, t'hauries quedat al Barça? I em diu, home, haurien canviat algunes coses.
Pues ja està.
La meva autoestima, suposo.
Potser has de superar això.
Però això és un tema esportiu. És a dir, que tu pots estar d'acord o no...
Però tot forma part del còctel de la seva situació.
No.
I tu has d'aprendre a superar les dificultats. I no perquè no juguis la final de Champions, pues, hòstia,
però això és una cosa
quina,
que tu pots...
Això és una anècdota,
no em sembla una anècdota, però bueno, escolta'm, que
ell, dintre del documental explica per què marxa del Barça, i tu després pots dir, però a mi sembla una tonteria marxar per això o no?
No, que no dic que em sembla una tonteria ni res.
Això
no
és
jo no estic jutjant el que ha fet, jo estic dient que a la vida... al vestidor del Barça i al vestidor de RAC1 i al vestidor del Mundo Deportivo o al vestidor de TV3 et trobarà situacions que les has de superar.
Hi ha
gent que els supera i hi ha gent que no.
Bogen
no els has pogut superar.
Hi ha coses que perquè vinguin de tota la vida no vol dir que no hagin de canviar.
No és que siguin de tota la vida, és que tota la vida trobaràs dificultats. Tota la vida. Si no, o sigui, no serà un món fàcil. Que trobaràs tot com a casa, tot ben fet, i no, l'hauràs de superar situacions que se't plantejaran, i hi ha gent que les pot superar, i hi ha gent que no. Si no pots superar, et dediques a una altra cosa, ja està, vull dir, només dic això,
no
vull parlar més del tema.
No, ell potser al primer nivell del Barça li va costar una mica, perquè era el somni de la seva vida, i s'angoixava quan veia que no el tractaven bé, o quan veia que no li donaven oportunitats, llavors va marxar el 2011 en forma de sessions, i el 2014 es va tornar a sentir futbolista a l'Stoke.
I va fer parar l'avió.
Abans d'arribar a l'Stoke, sí. Va fer parar l'avió perquè...
Ja està, igual no pots... Igual t'has dedicat a una altra cosa, no,
no
sé.
No, perquè ell, ell explica que ell reconeix que és una persona molt sensible, a diferència d'altres. És una persona molt sensible i potser hi ha un punt de bonisme aquest món d'autèntics cabrons que hi ha en el món del futbol. Sí.
A la vida
també. I al futbol, al vestidor de primer nivell també. Llavors ell explica que el 2014, quan signa la rescissió de contracte...
Jo, per exemple, sóc un cabron. Sí, ja està, i com jo n'hi ha molts, m'entens?
I t'estimem així.
No, però jo crec que la diferència és que tu, que ets, per exemple, un veterà de la redacció de Mundo Deportivo, quan arribi una persona més jove, una cosa és que tu li exigeixis, perquè ara et trobaràs amb dificultats típiques, intrínseques, de persona jove... has anat a aquest acte i l'has cagat en això, d'ara has fet això i t'ha passat això, t'has equivocat perquè no tens aquesta experiència, i jo t'exigeixo a tu perquè ets jove. I una altra cosa és que tu, aquella persona, cada dia que ve, la insultis, la matxaquis, la no sé què. Si estem parlant d'aquestes coses diferents.
És que això té un nom. Es diu bullying a les escoles i es diu mobbing a les empreses.
Em sobta molt.
Igual que el masclisme, igual que el racisme, són situacions que no les hauríem de tolerar com a normals. I que hagin passat tota la vida no vol dir que s'hagin de seguir tolerant com a normals.
És que jo no crec que a Bojan li fessin bullying. Jo no crec que li fessin, ja està.
Doncs a mi el relat que explica sí que em porta a pensar que una mica de... O com a mínim ell ho va sentir així.
Bé, el documental, el que queda claríssim és que amb 16 anys o 17... passar de 0 a 300, ell no ho va tolerar. Pel seu cos, per la seva mentalitat, perquè era una persona sensible, el seu cos no reaccionava com ell volia a la fama que va tenir del no-res, o sigui, de ser el noi de Linyola a que el coneixien a tot el món perquè va explotar amb el Barça. Llavors això ell no ho va tolerar, va necessitar ajuda psicològica i se n'ha anat sortint.
Sí, no.
Ha fet la seva carrera, 16 temporades.
I ell explica això, i potser el que no s'explica tant és l'altra versió de la gent o dels futbolistes que s'han tornat famosos de la nit al dia i en comptes de tenir atacs d'ansietat, doncs s'han tornat uns autèntics idiotes, parlen malament a la gent, o sigui, és l'altre extrem de gestionar la fama. i això tampoc s'explica tant, i això potser també estaria bé, de gent que a cara al públic no pateix de la manera que ha patit Bojan, però també fa una transformació que evidencia que no és gens fàcil gestionar això, i et pot sortir per una banda o per una altra.
Sí, sí. Hem de fer una pausa i de seguida escoltarem Deco, ha parlat, no?, en sí, aquesta preestrena
abans,
del documental.
Abans de visionar el documental de Bojan, a la catifa vermella.
Hi havia La Porta, hi havia Deco, hi havia Rafa Juste, Enric Massip, Xavi Hernández i
Joan Soler.
I Núria Cunillera, la seva dona, Joan Soler, també.
Enric Massip,
ja l'has dit. Sí, 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 hi havia una bona representació
del Barça.
I tota la gent del Cadeta, entrenador i jugadors del Cadeta masculí, és l'equip del planter del Barça en què Bojan està fent les pràctiques, i ha volgut convidar tots aquests nanos perquè vegin també que a vegades el futbol pot tenir aquest costat que no, tan més fosc, no, diguem-ho així, i que pot afectar-los. Fem una pausa, 11:45, i de seguida escoltem què ha dit Deco sobre Gundogan, que ha tingut unes paraules amb els seus companys després del que va dir després del clàssic.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Feliç aniversari, reina!
Oi, és una d'aquelles capses amb un viatge sorpresa? Però, rei meu, si ens ha tocat l'EPE, m'has regalat un viatge al meu poble.
És el que t'he jugat.